Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Nova actuació inèdita del govern per fer habitatge públic a Catalunya, en aquesta ocasió en municipis petits. L'executiu de Salvador Illa ha signat un conveni amb una trentena d'ajuntaments per construir pisos en solars petits en poblacions com el Vendrell, Arenys de Mur, de Munt, Falset, Bellver de Cerdanya, l'Espluga de Francolí, Palau Sator, La Sénia, Olàrdola o Planoles. Escoltem Salvador Illa.
Flexibilitzar i d'adaptar les polítiques d'habitatge a la realitat de municipis que tenim unes necessitats diferents i on no podem fer exactament el mateix que fem quan abordem una construcció de 300 habitatges en una ciutat de 50.000 o 100.000 habitants. No? Per tant, ho agraeixo molt perquè Catalunya és diversa i plural i hem de fer polítiques adaptades a cada territori. No?
El nou conveni forma part del pla per arribar a fer 50.000 habitatges en 4 anys. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat aplicar de manera provisional la sentència que anul·lava bona part del decret de règim lingüístic educatiu de la Generalitat, aprovat per reforçar el català com a llengua vehicular a l'escola. Tot i que la resolució encara no és definitiva, el Tribunal deixa provisionalment sense efecte 11 articles que fixaven el català i l'aranès com a llengües normalment vehiculars i d'aprenentatge i com a llengües habituals en l'activitat docent i administrativa, també de relacions amb les famílies, els materials didàctics i avaluacions. Així doncs, el Tribunal Superior de Justícia dona parcialment la raó a la sol·licitud d'execució provisional presentada per l'Assemblea per una escola bilingüe. I els desplaçaments amb rodalies, mitjançant distància i regionals continuaran sent gratuïts a Catalunya fins al dia 30 d'abril. La Generalitat ha prorrogat un mes més la validesa dels abonaments gratuïts de Renfe just un dia abans que expirés l'anterior pròrroga prevista per al 31 de març. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja havia anunciat dimarts passat que la gratuïtat de Rodalies es mantindria fins que es recuperi el servei amb normalitat, previ a la tempesta Harry. La mesura es va posar en marxa el dia 27 de gener per compensar els usuaris per les greus incidències a la xarxa ferroviària. I 5 hospitals de mida mitjana, el de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró i Calella, han incorporat cirurgia robòtica amb la compra conjunta d'equips que ha permès un estalvi aproximat del 21% respecte a la licitació inicial i fa que els centres disposin d'una tecnologia fins ara més habitual als grans hospitals. El projecte vol reforçar l'equitat territorial i evitar desplaçaments innecessaris dels pacients. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
President, president. Sisplau, president, una pregunta. Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta.
President, en què vos agrada la seva? Aquí. Et presentarà les pròximes eleccions?
Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia? Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar, i que, per davant de tot, no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
El president dimiteix acusat de corrupció.
Grans manifestacions arreu del país.
Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats. Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció. I l'oposició, l'altre partit de sempre. No serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de polític. Bon dia. Us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Soc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial. Indiqui'm les seves dades.
Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda.
De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
Un desastre.
Deixen de creure en el sistema.
Els polítics, mira, n'estic ben farta dels polítics. Es creuen Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
Puc no valorar-los? La veritat que últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció. Que tothom reconegui el teu nom.
Ah, doncs sí, jo sí, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest els votaria, sí.
Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confien en la democràcia.
Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat. La campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí, però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.
Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure, o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
A nivell acadèmic hi ha dues definicions de democràcia.
Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més d'una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida sigui, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè, tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chbosky, que és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
Per això, l'oposició, el govern, ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, eh? La possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions. Però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història. I és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
Les autocràcies defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat que el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec, i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder, i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan Mar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia. Cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs, la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. Perdó, a mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant, has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar accions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys soscavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent, fins i tot, potser no se n'adona fins que és massa tard.
El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que ens permeten, fins i tot, trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van poc a poc controlant. El tema és anar controlant institucions poc a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. Ja no és només directament que el govern els controli directament o els veti, en mans de qui els està posant, qui pot accedir, quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clar. Petites restriccions en els drets polítics, de petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.
No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, o sigui, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però, a canvi, els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia. No, de que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra perquè fins i tot si l'observem no som capaços de anticipar que l'acumulació d'aquesta més d'altres que poden venir després suposaran la incapacitat per part meva en el futur de poder fer que el govern reti comptes davant meu i, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició o de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació, d'acord? Té una informació simètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació, que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, un sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia, sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, ja han anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. I algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
Calen en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
Sí, aquí és l'organisme que diu, a partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa progressista.
Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
Si moltes vegades, en nom de la democràcia, ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui és el... Qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si, com la democràcia, aquesta màquina de comunicació, formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
Que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan els periodistes.
Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
Llavors els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
Jo crec que pensen que són una agenda de la corrupció i de contra la democràcia.
Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda de l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? Doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix. És a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra de la majoria. Jo crec que s'ha fet molt, des dels mitjans de comunicació, contra l'interès general de les persones. O de la població. O de la ciutadania.
Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mèdic, doncs se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més pas, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre. Però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar a les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
Alba Tobella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? Jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia, o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa, que després serà viral, no? Llavors aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això que és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid, i que és fàcil, o sigui, tampoc és que sigui... si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet, és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que la creguis.
Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.
Enhorabona, ja hi ets dins.
Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou, líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tom al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruch, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Thank you.
ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
You, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, love, 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 love. So checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
gonna pay. Damn, you got me. Like Bitcoin and like Doge. I'm rich with you beside me. Cause you're not coin-based. Sheesh. But you're perfectly dysfunctional. Oh, you crazy like my mama, mama. Sheesh. Girl, you killing me. But you won't see me with another lover. Baby, oh-oh. You're just a little loco. Like boats in Acapulco. I'm just riding the wave.
Música a la ràdio més propera.
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me.
Ràdio L'Escala.
Necessito desconnectar de tot.
I si en comptes de desconnectar, connectes amb el que realment importa?
I com ho faig?
Amb el Vivi, el festival d'enoturisme on el vi de l'Empordà marida amb el teu benestar. Rutes amb bici, winefulness entre vinyes i la gastronomia més autèntica.
Això és exactament el que em demana el cos.
Doncs tria el teu moment a Vivi.